Biocop, agricultura biològica des del 1975. Patrocina Tu menges, tu manes. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we'd never stray.
Segurament més d'una vegada haureu sentit a parlar dels aliments transgènics, però sabem exactament què són, quines conseqüències poden tenir per la salut i pel medi ambient? Avui ja parlem amb l'Esther Vives. Esther, bona tarda.
Bona tarda.
Avui què, un plat de transgènics, eh?
Bé, portem el tema dels transgènics i els servim a taula, però no per menjar, sinó per comentar-lo, perquè tinc una mirada crítica en relació al que són els transgènics, però és important que ens parem a reflexionar sobre què impliquen per la nostra salut, el medi ambient, i per això és bo que ho debatem avui.
Què és exactament un aliment transgènic?
Doncs un transgènic o un organisme genèticament modificat és un organisme al qual s'ha modificat el seu ADN per tal que tingui aquest organisme unes característiques que de manera natural no tindria. Mm-hmm. Per exemple, a una planta se li modifica el seu ADN perquè pugui resistir a l'aplicació d'un determinat herbicida, perquè pugui resistir a una plaga, i un aliment transgènic és un aliment d'una d'aquestes plantes modificades genèticament.
Però això és bo, no?
Home,
explicat així, però vull dir, si ha de donar més fruits, si ha de no es posa malalta, si ha de...
Tot té la seva cara A i la seva cara B.
Exacte.
I tu parlaràs de la B.
Bueno, més que parlar-ne jo, he portat algú que en sap molt d'aquest tema. Ell és en Miquel Vallmitjana, ell és biòleg, doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de biotecnologia, és membre de la campanya Som lo que sembrem i ha fet moltes xerrades i conferències sobre aquesta qüestió. I què millor que parlar-ne d'aquest tema de la mà d'un expert com en Miquel. Hola, bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, moltíssimes gràcies per atendre els Sants i Estalvis. D'entrada, preguntàvem què és un aliment transgènic. L'Esther ens ha explicat, però segur que tu ens ho pots ampliar una mica més.
Sí, però poca cosa més diré. És a dir, si m'haguessin preguntat, hagués dit pràcticament el mateix que ha dit l'Esther. En tot cas, dir-vos que hi ha molt pocs tipus d'aliments transgènics actualment. És a dir, que bàsicament estem parlant de panís, que seria el blat de moro, o de soja. Els principals aliments transgènics serien aquests dos, i que a més no van a parar gairebé cap d'ells a l'alimentació humana directa, sinó que la major part d'ells van alimentar els animals que després ens menjarem els seus productes, ja sigui pinsos per a gallines per fer els ous o pinsos per fer carn o per fer llet.
Per tant, la major part de transgènics els consumim de manera indirecta a través del consum de carn, o també hi han d'altres vies a través de les quals doncs mengem aliments transgènics?
Sí, efectivament. La majoria seria a través de la carn o del llet o els ous, però pot ser que hi hagi alguns transgènics que es comercialitzin directament, però molt pocs. Almenys aquí a Europa. Als Estats Units es mengen més sovint això, però aquí a Europa, com que estan obligats a un etiquetatge d'aquests productes, que als Estats Units això no passa, doncs els productors de menjar doncs han decidit comprar productes no transgènics per així no haver d'identificar aquests productes com a transgènics.
Hi ha una part de la polèmica que és la part mediambiental i la part social, de la que en parlarem després, però des del punt de vista del com afecta un transgènic al nostre organisme, què sabem ara mateix dels transgènics i l'efecte que poden tenir sobre la salut de les persones?
Bé, val a dir que cada transgènic és un món a part. És a dir, cada modificació que li féssim, per exemple, a la planta del blat de moro, doncs podria tenir uns efectes uns altres. És a dir, quan es fa un transgènic, doncs no se sap a ser segur quins efectes podrà tenir sobre la salut, i s'han d'investigar a posteriori. I per cada transgènic poden haver-hi efectes inesperats. Aleshores, si analitzem cada transgènic per separat, doncs podríem dir, mira, en aquest tipus de transgènic tenim aquests problemes o en aquest alguns altres. I l'exemple que us posaré serà els transgènics que són tolerants a herbicida. El principal efecte que tenen per la salut és que en el seu interior, per exemple, la soja, que és tolerant a herbicida, la planta soja que en el camp li han tirat herbicida i aquesta planta no s'ha mort, el producte d'aquest cultiu, és a dir, els grans de soja, doncs tenen moltes més restes d'herbicida que no si no haguessin tirat l'herbicida mentre la planta estigués al camp. Aquestes restes d'herbicida poden ser dolentes pel fetge i pels nostres ronyons. Dolentes no en el sentit de que el fetge deixi de funcionar immediatament, però és un tòxic més que li afegim a la nostra dieta.
Però a banda, els transgènics és una indústria i una tecnologia molt nova. De fet, a partir dels anys 90 és quan es comença a aplicar. Per tant, també veure els efectes en la nostra salut fa poc temps que els tenim al nostre plat. Això també pot afectar, per tant, que ara no en veiem les conseqüències i potser d'aquí uns anys sí?
Pot ser, però encara seria més greu el fet que no poguéssim mai detectar els seus efectes. Des del punt de vista que estaran barrejats amb moltes altres substàncies, els seus efectes, amb els efectes de moltes altres substàncies que estan al nostre entorn. I per exemple, he dit que un dels possibles efectes tòxics d'alguns transgènics, que serien les restes d'herbicida, doncs també es llencen herbicides en cultius que no són transgènics perquè es posen abans del cultiu. I aleshores, o es tiren pesticides per evitar que la fruita estigui tacada d'alguna picada d'algun insecte, etc. Totes aquestes substàncies poden afectar la nostra salut. I per tant, determinar el grau de dany a la salut que fan els transgènics respecte als altres pot ser una tasca impossible de fer.
Els defensors dels transgènics, i de fet el David feia una pregunta que és molt interessant, deia, coi, hi ha coses que s'expliquen que ens semblen bones. Per exemple, el famós arròs daurat, no?, que diuen s'ha incrementat el nivell de vitamina A o de provitamina A que conté l'arròs en determinades poblacions que són deficitàries d'aquesta vitamina. Gràcies als transgènics, aquestes persones que no consumeixen prou vitamina A consumiran prou suficient vitamina A per tenir una salut millor. Això explicat així, la majoria de persones diuen, carai, això és fantàstic, no? Hi ha problemes amb això?
Bé, en tot cas podríem dir, si el problema és que hi ha una població que té dèficit en vitamina A perquè té problemes econòmics i no pot comprar una dieta diversa, o resulta que té problemes culturals i ha perdut la cultura de menjar aquesta dieta diversa, resoldre-ho amb una tecnologia que és cara, que és difícil, que necessita estudis per demostrar que no és un problema per la salut aquesta nova tecnologia introduint aquesta llavor, quan hi hauria altres solucions que, per exemple, s'han portat a la pràctica en algun país de portar suplements de vitamines a tot aquest tipus de població i això funciona i és molt més econòmic, doncs és com trobar unes solucions molt, molt complicades per uns problemes que poden tenir unes solucions molt més senzilles. Mm-hmm. Per exemple, el meu professor de biotecnologia ens explicava i hem d'intentar que les solucions que pensem des del camp de la biotecnologia no siguin canonades per matamosques, no? Doncs aquest seria l'exemple.
I darrere de tot això no podem dir, per tant, que hi ha la mà de la indústria biotecnològica i aleshores una de les conseqüències també dels transgènics és que estan en molt poques mans.
Sí, perquè justament estan en molt poques mans perquè el fet de demostrar, o sigui, desenvolupar un transgènic està a l'abast de qualsevol laboratori o universitat. No es necessiten molts recursos per desenvolupar un transgènic. El problema és que un cop el tens desenvolupat i el vols comercialitzar, necessites fer estudis de camp, sobretot del medi de salut per a les persones, és a dir, que alimentant-ho als ratolins de laboratori, veus que aquests ratolins no tenen cap problema de salut ingerint-los, no tenen problemes d'al·lèrgia, no tenen problemes de toxicitat afegida, etc. Però alhora també has de fer estudis de medi ambient, que això tampoc no n'hem parlat encara, però també s'haurien d'estudiar si aquests productes escampats al medi ambient, per tant, els estàs llaurant en un camp obert, doncs no afecten a la fauna silvestre, etc. No, estic parlant de fauna silvestre com, per exemple, podrien ser insectes, però també podria ser doncs, amfibis o altres animals que podrien hi ha en l'entorn natural d'aquests camps. Doncs tots aquests estudis són tan cars que no qualsevol laboratori pot desenvolupar-los i per això hi ha un cert oligopoli, molt poques empreses amb molts recursos que són els que tenen els diners per poder desenvolupar aquests estudis i són els únics transgènics que s'acaben comercialitzant.
Doctor, l'altre dia llegia una entrevista on parlaves, per exemple, dels efectes que havia tingut, si no recordo malament, corregeix-me si ho cito malament, un pèsol transgènic amb la salut d'uns ratolins, en un laboratori, potser?
Sí, això això és un estudi que no ha sortit del camp universitari, del camp científic. És a dir, que desenvolupen un pèsol que li posen una proteïna a una mongeta. I clar, estàs parlant, mira, és un pèsol que només té informació genètica d'una altra planta comestible. I et trobes que el producte, els pèsols transgènics, són tòxics d'alguna manera per als ratolins de laboratori que es mengen aquest pèsol. I clar, això és com per adonar-nos que cada cas és diferent, que és difícil, a més, detectar aquesta toxicitat, perquè no és que els ratolins es morissin, sinó que els seus intestins estaven més degradats, és a dir, que agafi una espècie al·lèrgia, en plan com si fossin ratolins celíacs a pèsols transgènics, no? I també de la complexitat del problema, de convertir aquesta tecnologia no en una cosa totalment innocua, sinó en una tecnologia que hem d'aplicar només en el cas de que sigui l'única opció per fer un producte.
Abans, doctor, comentaves que els Estats Units era un país on es pot dir que hi havia barra lliure pel que fa a la producció de transgènics i que Europa era més conservadora, en el bon entès de la paraula, de protegir més el medi ambient en relació als impactes que podrien tenir a futur els transgènics, amb el que s'anomena el principi de precaució. Si no saps l'impacte que pot tenir a llarg termini una determinada tècnica, no la poses en marxa. Però quin és el paper que juga l'estat espanyol pel que fa a la producció de transgènics a Europa? És un paper també conservador o no?
Justament Espanya està convertint-se en la porta d'entrada dels transgènics a Europa. Ara, actualment, pràcticament tots els països d'Europa han prohibit conreuar l'únic transgènic que està permès de conreuar a Europa, que és un panís que és transgènic i incorpora una toxina d'un bacteri. Aquest transgènic es fa perquè aquests insectes no es mengin la planta durant el cultiu. I la major part dels països l'han prohibit perquè no hi ha suficients estudis d'anàlisi sobre l'impacte de la fauna silvestre. En canvi, a Espanya tenim un govern que és molt pro política dels Estats Units en aquestes coses, en defensar aquesta tecnologia a capa i espasa, i fins i tot ha estat capaç de trair els interessos d'Europa informant els Estats Units abans que a la resta dels països d'Europa respecte a la seva política. Això va sortir en un dels cables d'aquests que Wikileaks va destapar i no va provocar en cap moment la dimissió de la persona que havia estat transparent aquests secrets d'estat als Estats Units.
Bueno, també veig que allà també es costa dimitir, com en el nostre país, amb algunes coses. Doctor, pel que fa a l'impacte sobre el medi ambient, has apuntat alguna cosa ja? I pel que fa a l'impacte sobre l'impacte social i sobre l'economia, estem parlant de què? Perquè també hi ha molta confusió sobre els llavors que estan patentades, que són propietat només d'unes empreses, els pagesos perden totalment el control sobre una cosa que ha estat sempre natural, que és que agafo una llavor, la planto, creix una planta, d'on surten altres llavors, hi ha un cicle constant. Quines conseqüències tindria sobre tot aquest sistema econòmic i social que ja està perd ara mateix i que és el que entenem com a normal?
Sí, a veure, les llavors patentades i tot això no és una cosa exclusiva dels transgènics, però sí que és, com qui diu, una regla. Els transgènics, com que són tan cars de poder-se comercialitzar, insisteixo, no desenvolupar-se inicialment, sinó d'obtenir tots els permisos per poder-los comercialitzar, necessiten assegurar que ningú els hi prendrà els drets d'autor i guanyar molts diners i vendre'ls per tot arreu. I aleshores, una de les estratègies que fan les empreses que comercialitzen els transgènics és polítiques d'oligopoli. Per exemple, el 80% de la soja que s'està plantant al món, que és un percentatge elevadíssim, és transgènica. És transgènica perquè volen recuperar aquest percentatge que han invertit en el desenvolupament d'aquesta llavor. I aleshores han fet una política comercial de promoure la llavor entre tots els pagesos que l'acaben conreuant, una política de només comprar aquest tipus de llavor, una política... I això també genera una erosió en la biodiversitat, és a dir, que les altres varietats de altres tipus de llavors que no eren transgèniques del mateix tipus de planta, per exemple, de panís, no? Altres varietats de panís, doncs es deixen de plantar a gran escala. És una pèrdua de grau biodiversitat important. Per altra banda, també tenim un problema de la contaminació al medi ambient als pagesos del costat. La llavor, sobretot passa amb el panís, que la pol·linització, els grans de pol·len del panís, va amb l'aire. I si va parar als camps dels costats, que no són transgènics, la llavor acaba sent amb gens, amb informació genètica transgènica. Mm-hmm. I això suposa que no es pot comercialitzar com a no transgènic i genera unes pèrdues en els pagesos perquè no el poden vendre tan car o tan al preu adequat com voldrien.
I això ha tingut, per exemple, conseqüències aquí a casa nostra en la producció de blat de moro transgènic, perquè Catalunya, Aragó, són dels territoris en el conjunt d'Europa que més produeixen aquest cereal. I en el conjunt de l'Estat, la producció transgènica afecta aquests cultius. Això té un impacte en el blat de moro aquí a casa nostra convencional ecològic? Pot posar en risc la continuïtat de la producció de blat de moro convencional i ecològica?
Sí, la producció de panís transgènic ha provocat que la producció de panís convencional, ecològic sobretot, però l'ecològic, però també altres varietats, s'hagin hagut de deixar de plantar perquè no t'asseguraves que no quedés contaminat per als grans de pol·len de transgènics dels camps del costat. Pot ser que encara hi hagi algun pagès que l'estigui comercialitzant a petita escala, però en gran part ja no es produeix panís ecològic per culpa del risc de la contaminació amb transgènic.
Clar, perquè no es pot garantir que no estigui contaminat per un transgènic. El David vol fer una pregunta.
Hola, Miquel, bona tarda. Escolta'm una cosa, deies abans que el 80% de la soja que es fa és transgènica, per tant, això li vull dir a l'Adam, el tofu és transgènic. El 80% de tofu que es fa és transgènic i també les crispetes que mengem al cinema són transgènics?
Vale, t'ho explico. Insisteixo, la major part dels transgènics van anar a parar a l'alimentació animal i l'alimentació humana es busquen productes no transgènics perquè els humans puguem una mica més cara al nostre menjar. És el que se diu un producte de valor afegit. I aleshores doncs, s'intenta que tota la soja que va a alimentació humana sigui la que no és transgènica. No vol dir que potser algunes marques fan trampa i haurien d'estar obligant que això és transgènic i no ho facin. Això pot ser que hi hagi un cert risc de frau, però en general, si ens en refiem de la comercialització correcta, doncs no. La resposta que tu em dic és ni les crispetes, ni la soja, ni el tofu que mengem nosaltres seria transgènic. Per això que et dic que...
Tot i que per precaució, Miquel, sempre és millor que consumim si mengem soja certificada ecològica.
Clar, aquest seria una altra història, i és, no seria transgènic, però pot ser que s'hagi contaminat el panís dels camps del costat. L'agricultura ecològica fa controls per confirmar que no hi ha contaminació, l'agricultura que no és ecològica no fa aquests controls, o almenys no els fa al mateix nivell que l'agricultura ecològica. I aleshores, doncs, els que promovem el boicot als productes transgènics, el no comprar els productes transgènics per molts més motius que no pas qüestions de salut, doncs diem que busquem agricultura ecològica i no l'agricultura convencional.
Doctor Miquel Vallmitjana, biòleg i doctor per la UAB en el programa de biotecnologia i membre també de Som lo que sembrem. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Merci. Tenim un rebost, Esther, molt ràpid?
Per descomptat. Va.
Déu-n'hi-do, perquè quan llegeixes segons quines informacions, a segons quins llocs, sembla que això d'estrangènic sigui xauxa i sigui una meravella i no hi hagi cap problema, però després quan parles amb determinats especialistes, perquè n'hi ha de tot tipus...
S'ha de canviar el nom, és molt lleig. Transgènic sona fatal.
Bueno, perquè ens hem
acostumat, comercialment no? S'ha de canviar, no. S'ha de dir una altra cosa.
És que descriu el que fa.
Sí, no hi ha
una mutació
sí,
genètica sí. Sobre un organisme viu.
Però sobre el cas molt interessant. Què ens recomanes avui al rebost de la Vives?
De la Vives, molt bé. Doncs un documental, El mundo según Monsanto, de la periodista francesa Marie-Monique Jovan. Run és un documental de l'any 2008 que ensenya i destapa totes les bambalines que mou una gran empresa a la indústria biotecnològica com és Monsanto. És l'empresa número 1 en la comercialització de llavors, ja siguin transgèniques o no siguin transgèniques, i té un pes molt important a l'hora de decidir allò que mengem. Per tant, és un documental que val molt la pena veure, que denuncia els impactes negatius d'aquests transgènics de la mà de Monsanto en el medi ambient i en la salut, i que per tant ens farà pensar dues vegades abans de consumir, depèn de quines coses. Estar informats, en definitiva, per tenir criteri propi.
Molt bé, i ja que parlem d'aquesta autora, després n'ha fet un llibre molt interessant que es diu Nuestro veneno cotidiano, que també hi ha posats, que és un totxo considerable, però que és molt interessant sobre...
Doncs el rebost, vinga.
Tots els... Sí, li fotem el rebost.
I un d'alternatives en té, Les cosechas del futuro, sí, l'últim. És una periodista molt recomanable. L'hauríem de posar ella, el rebost, tota ella.
Tota
no?
ella, sencera. Sí. Anar-li preguntant de tant en tant. Esther, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Marxem nosaltres.
Biocop, l'empresa pionera en fabricació i comercialització de productes biològics a Catalunya, ha patrocinat Tu menges, tu manes.
Déu-n'hi-do, que hem tingut un final intens avui. Com a mínim donava allò coses per pensar i per reflexionar. Ho deixem aquí. Us recordo que podeu enviar els vostres missatges a sants@catradio.cat i seguir-nos a través dels comptes Sants i Estalvis a Instagram i de Twitter, al control tècnic l'Isma Cebrián, amb el David Olivares i amb un servidor, l'Adam Martín. Ens sentim la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
Programa patrocinat per Natures Plus, complements alimentosos de la màxima qualitat. Natures Plus, perquè puguis cuidar-te.